Bona tarda, fins les 3 esports aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
El currículum de Sandra Santanyes és d'allò més envejable. La constància, els entrenaments, els anys, dècades a sobre de la bici li han valgut a la ciclista local per guanyar-se un nom i també un respecte en el món de la bicicleta, en concret de la bicicleta de muntanya, a casa nostra i fora de les nostres fronteres. Fa setmanes que ja va anunciar la seva retirada i que va anunciar que seria al Brasil, a la Brasil Ride. No sé si quan ho va fer intuïa ja com aniria aquest final, però ara, vista en perspectiva, ha estat un final rodó. Fent parella amb l'Anna Ramírez, van endur-se el triomf final, acabant així per la porta gran una gran carrera. Avui, acabada de tornar del Brasil amb aquesta Brasil Ride al Sarró, ens visita aquí a l'Hotel Suís, no només per parlar d'aquesta última cita al Palmarès, sinó de tota la seva carrera en general i de la vida que li espera d'ara endavant, que serveixi com a homenatge per tantes i tantes pedalades portant el nom de Sabadell arreu.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més al control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Encetarem el programa parlant amb Sandra Santanyes, ben atents també a l'última hora al voltant de l'operació policial contra la presumpta corrupció a la Federació Catalana de Futbol. Dos detinguts, un d'ells l'expresident Andreu Subies. De seguida en parlem, també en l'òrbita del Centre d'Esports Pol Ballesteros i Edgar Hernández seran els nostres protagonistes i tindrem també futbol sala o bàsquet, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
Julen Lopetegui ja és història. Al Real Madrid, el club blanc el va acomiadar ahir a la nit. De moment és Santiago Solari, el fins ara entrenador del Castilla, qui assumeix de manera interina la banqueta del Bernabéu. I avui s'enceten els 700 de final de la Copa del Rei de Futbol amb 4 partits d'anada. A 8:15, l'Ebro, rival del Sabadell a la Lliga, rep a la Romareda el València i també a la mateixa hora Lugo-Levante. A 9:02, un duel madrileny-leganès-Rayo Vallecano tanca la jornada d'avui. A 10:02 al Narcís Sala, al Sant Andreu, Atlético de Madrid.
I a les xarxes socials.
@cercle1850 a Twitter. L'equip masculí disputarà aquest dijous el Campionat d'Espanya de primera categoria al Murcia Club de Tenis. També seran Barcelona, Barcino, Chamartín, Fadura, Polo i València. Demà en parlarem aquí, a l'Hotel Suís.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exjugador del Centre d'Esports, Albert Puig d'Ullers, i també l'exbaterpolista del Natació Sabadell Femení, Laura Vizcaíno.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Tres minuts i mig per sobre de les dues. Sandra Santanyes, què tal, com estàs?
Pues molt bé.
A mi se'm fa estrany, i suposo que tu més encara, ja exciclista professional, hem de dir així, o...?
Sí, bueno, sí, sí, sí.
I se't fa estrany, m'imagino, no?
Sí,
perquè fa dos dies estaves competint.
Sí, una mica, però bueno, feia temps ja que estava la decisió presa i ja més o menys he tingut temps per anar fent la idea.
Campiona de la Brasil Ride en l'última prova que disputaves. A més, ho dèiem ara fora d'antena, amb problemes tècnics, amb una avaria que gairebé us deixa fora de combat, amb la incertesa també d'anar al Brasil sense saber quines seran les competidores que et trobaràs al davant, i al final un final de conte de fades, un final somiat.
Pues sí, la veritat és que això ho planeges, no?, com dèiem, i és que no et surt així de bé. La veritat és que li vaig plantejar fa temps a la meva amiga, l'Anna Ramírez, que som, bueno, molt bones amigues, i vaig dir, mira, doncs la gent quan es retira se'n va fer un creuer, doncs nosaltres anem a córrer a la Brasil Ride, a viure l'experiència i bueno, sense cap tipus de pressió, i mira, doncs ens ha sortit bé la cosa.
De debò no, o sense pressió? O sigui, tu vas allà a passar-t'ho bé i prou per fer l'última cursa i prou? O dins d'una també diu, i si surt bé, i si ens veiem a dalt a la classificació?
No, no, de fet, o sigui, en cap moment ens vam plantejar el guanyar la carrera, i quan vam arribar allà ens van dir, quina d'allò? I vam dir, si podem estar entre les 5 primeres, doncs pues, molt bé, i si no, doncs pues, Pues rei, bueno, dies abans ens va trucar un, bueno, un mànager d'un equip italià i ens va dir: "Oh, jo crec que podeu anar a Brasil Ride", i li vaig dir: "Va, va, què dius, tio? Sí, anem allà a disfrutar de l'experiència i ja està", vull dir.
El que passa que després, quan una és competidora de mena, i l'Anna i tu ho sou, us veieu allà d'inici en el pròleg a la part alta i dieu: "I si..."
Sí, bueno, el pròleg, doncs, la veritat és que va ser una sorpresa molt gran fer terceres, no ens ho esperàvem pas, i bueno, vam entrar a terceres just amb el mateix temps que les segones, a Real Spring, com aquí diu, i bueno, allà pues, ens va canviar poder una miqueta el xip, no?, de dir: "Ostres, pues, poder, podem estar al podi, no?" I bueno, així, aquí va començar tot.
Et va agradar la prova, per cert, més enllà de tot el que has viscut?
Sí, bueno, hi havia estat allà amb el meu marit fa 5 o 10, 5 o 6 anys, em sembla, i m'agradava molt i tenia clar que volia tornar a aquesta carrera.
L'Anna, em deies que més o menys era també la seva retirada, que més o menys es troba també en el tram final de la seva carrera, i per tant era una cita molt especial per vosaltres, fins i tot per com afrontàveu a nivell de mentalitat el que era una cita com aquesta, però per la gent del Brasil, un cop expliqueu la vostra història, un cop expliqueu que aneu allà amb la idea d'acomiadar-vos del ciclisme professional, per entendre'ns i prou, com us tracta l'organització, la gent, etc.
Doncs molt bé, bueno, jo li vaig comentar a l'organitzador Mario Roma, li vaig comentar fa temps, i vaig dir: "Mira, em vull retirar la vostra prova i vull que sigui l'última carrera", i bueno, el tio va estar encantat i ens va cuidar superbé, ens va invitar, i bueno, la veritat és que molt contents, no? Tothom estava, que ens portava superbé, i bueno, la veritat és que es van alegrar tothom per nosaltres.
Feies parella amb l'Anna Ramírez?
Sí.
Sou amigues?
Som amigues, sí,
doncs
molt amigues.
Li hem demanat un favor, perquè sabíem d'aquesta amistat, i li hem dit: "Envia'ns un àudio, una nota d'àudio, a veure què li dius a la Sandra Santanyes pel seu comiat", això és el que ens ha deixat.
Ei, hola Sandra, sóc l'Anna. Escolta, dir-te que... Bueno, portem més de 20 anys que ens coneixem, que som amigues, hem viscut moltes aventures juntes, a Itàlia, per aquí a Catalunya, ara a Brasil, i bé, què t'he de dir, no? Un honor haver compartit amb tu aquesta última aventura teva sobre la bici, perquè segur que en passarem moltes més, i dir-te que, bueno, estic molt orgullosa de la teva carrera, ja t'ho vaig dir, com a ciclista. Crec que has sigut una dels ciclistes més importants que hi ha hagut a nivell espanyol de l'època actual. Has aportat moltíssim i pots seguir portant moltes coses. I bé, simplement felicitar-te per tot això i agrair-te, pues, que m'haguessis invitat a Brasil amb tu i que haguéssim pogut guanyar. Ha sigut una cosa fantàstica. L'altra cosa que m'agradaria explicar és, suposo que és una mica ja a tothom qui està escoltant a la ràdio, és el fet de que sempre a mi i la Sandra ens confonen. De fet, a mi sempre em diuen Sandra, a ella no li diuen gaires vegades Anna, però perquè sóc menys famosa jo que ella. Però sí, sempre es pensen, no, que som germanes o que som bessones o que som... Bueno, ens confonen sempre. I això també és divertit, és una anècdota divertida que voldria compartir amb vosaltres.
Home, una certa semblança sí que hi ha, no?
Sí, de fet, el primer any que va guanyar la Titan, que anàvem al mateix equip, amb el Prima Flor, la gent em felicitava a mi, no? Em deia: "Hòstia, no, que jo no he guanyat, que ja són germanes, però jo soc la germana dolenta, no? Ella és la que guanya i jo he fet quarta, saps?" O sigui que sí, sempre ens confonen, i de fet aquí a Brasil tothom ens deia: "Sois germanes?" I no som germanes, i no dieu que el cognom no és el mateix, o sigui que sí.
Especial, no? Per això també posar punt i final, penjar la bicicleta, encara que després parlarem que la bicicleta la deixes penjada a nivell metafòric, però continuaràs donant pedalades. Però el fet de deixar de competir amb una amiga al costat, i tan lluny de casa...
Sí, bueno, va ser especial, i bueno, sabia que jo volia fer una cursa per parelles amb ella, i bueno, fa temps volia córrer per parelles, però per disponibilitat, perquè bueno, ella té una feina i no té disponibilitat, doncs no va poder ser, i bueno, tenia clar que volia córrer alguna cursa amb ella, compartir això, perquè bueno, quan corres una cursa amb parelles la relació és diferent. I bueno, mira, ha sigut de la millor manera, no?, fent-ho aquí a Brasil.
Estic convençut que aquest comentari, que aquesta pregunta te l'han feta ja, m'han passat dos, tres dies des del final de la Brasil Ride, acabes de tornar al Brasil tot just ahir, però estic segur que t'han fet el mateix comentari. I després de guanyar la Brasil Ride, la decisió que ja tenies presa de fer a temps no pot canviar, o en algun moment no dius: "Mira, que és que he acabat guanyant, i si provo alguna altra competició, i si continuo un anyet més?"
Pues la veritat és que sí, que m'ho han dit aquesta última setmana, Moltes, moltes vegades, inclús a l'equip m'ho ha dit, també he de dir que l'equip que va anar aquí no ens han apoyat gens, vull dir, ningú, hem anat sense sponsors, pagant-nos tots nosaltres, i bueno, i ara doncs hem guanyat i ara representa que tot és molt fàcil, que tot venia rodat, i bueno, inclús m'han ofert un any més, vols continuar amb nosaltres? No. O sigui, hem arribat fins aquí, tenia molt clar que aquesta era l'última carrera i bueno, ara competirem a nivell de finisher, no? Com es diu, d'acabar les carreres amb tranquil·litat i amb un altre... mirar el ciclisme des d'una altra perspectiva.
També és desagraït, no?, en aquest sentit, l'esport d'elit, d'alta competició, al final, quan un ha d'omplir la nevera en funció dels seus resultats, en un esport que no és precisament el futbol i a sobre el que diem sempre de la discriminació home-dona, sempre, no sé si quan competeixes tens la sensació que no pots fallar, que has d'anar sumant, que has d'anar donant resultats, perquè és que al final et va també la teva vida, la teva butxaca.
Sí, bueno, la veritat és que per anar aquí doncs, vam trucar moltes portes a empreses importants i tothom ens va dir que no. De fet, ja et dic, ens ho vam pagar nosaltres, l'organització ens va pagar a l'estallar, a l'inscripció, que és molt per ells, I bueno, el bitllet d'avió i tot ens ho vam pagar nosaltres, vull dir, tothom ens va dir que no, i ara doncs vam guanyar i ara ja et dic, felicitacions per tot arreu, tothom és molt d'allò i bueno, quan un cop ho has fet, tot és molt fàcil i tot és molt maco, no? Però s'ha de fer.
Campiona d'Espanya una quinzena de vegades, guanyadora del Tour de França de BTT, de la Madrid-Lisboa, Andalusia Bike Race, convocada amb la selecció mundials, europeus, etc. arreu del món. Amb què et quedes de la teva carrera, de tot aquest palmarès que hem repassat massa ràpid ara mateix?
Doncs a nivell de palmarès, la veritat és que bueno, jo crec que les carreres, guanyar carreres o no guanyar-les és qüestió de sort. No m'agradaria, sí, bueno, guanyes carrers i tal, però més que res m'agradaria que em recordessin que per una persona que ha lluitat pels drets de les ciclistes, no? I jo crec que va ser important el moment, més que tot aquest palmarès, el moment que ens vam assentar totes les fèmines, que va ser a Valladolid fa uns quants anys, i a partir d'allà va canviar, no? I jo crec, m'agradaria més que em recordessin per aquest moment que no per haver guanyat o per haver deixat de guanyar, que això ho pot fer qualsevol entrenant una mica més o una mica menys, vull dir, no té més.
I allò que t'ha quedat per fer? Alguna cosa que diguis, això, mira, m'hagués agradat i no hi ha hagut manera?
Home, com a esportista, les Olimpiades, no? Les Olimpiades jo crec que és una cosa pendent, però bueno, que és una cosa que tampoc està a les nostres mans, que depèn de molts factors, i jo crec que no m'ha quedat res per fer. He corregut les carreres més importants del món, he corregut a la Cape Epic, he corregut aquí, he cobrat per anar a la Cape Epic, que no ho pot dir tothom, i bueno, viure del ciclisme durant tants anys, doncs, la veritat és que no ho pot dir tothom i estic molt satisfeta de tots aquests anys.
Aquí a Ràdio Sabadell, quan parlem de ciclisme i de bicicleta de muntanya, moltes vegades hem de comentar que tenim dues sabadellenques que estan competint a primer nivell, que les tenim aquí i allà, en campionat de Catalunya, d'Espanya, etc. És la Sandra Santanyes, que la tenim aquí acomiadant-se avui del ciclisme professional, i l'altra és família, també, és la Mercè Pacios, i també ha volgut deixar-nos la nota de veu corresponent, parlant una miqueta d'un referent, diu, que ets tu envers la Mercè.
He tingut la sort de tenir una figura femenina lluitadora i esportista dins de la meva família. Des dels meus inicis, la Sandra sempre ha estat un referent important. Amb ella he après i m'ha ensenyat i he crescut. I com jo, segur que de molts altres esportistes. De fet, aquí el naixement de l'Escola de Ciclisme de Bicisprint a Sabadell. Ja sabem que la vida són moltes etapes, nous projectes, i amb la Sandra, amb el ciclisme, ha arribat molt lluny. Té un gran palmarès. Segur que aquesta nova etapa continuarà lluitant per assolir altres fites. De fet, ho porta la sang. Així que li desitjo molts i molts èxits. Encara, i recordar-li, sobretot, que encara hi ha més camins per recórrer i moltes més muntanyes per escalar.
Què li diem a la Mercè?
No, que moltes gràcies, home, que... Bueno, tenir una rival, no?, dintre la família és una situació una mica
estranya, no?
Vull dir, sí, és una cosa estranya, però bueno, sempre vulguis que no, doncs et motiva i bueno, pues sempre és un al·licient, no?, poder estar allà, poder competir i, bueno, i sempre està bé i donar-li les gràcies, home, clar.
L'any passat dèiem que havies tingut ja un moment en el qual vas estar a punt de dir ho deixo, finalment no va ser així, havies passat per problemes de salut, va ser un any molt complicat i al final m'imagino que això genera molts dubtes, Però vista en perspectiva, entenc que satisfeta d'aquella decisió d'haver allargat un any més la carrera i tal com ha anat aquest últim any, que en certa manera serveix, m'imagino, per compensar tot allò, no?
Sí, bueno, ha sigut... L'any passat, ja dic, va ser un any molt, molt complicat. Em vaig plantejar deixar-ho moltes vegades i bueno, al final vaig decidir que, junt amb el meu marit, que, bueno, que és també l'altra part important, no? Doncs dir, no podem deixar el ciclisme així, d'aquesta manera, amb aquest mal regust de boca, no? I allarguem un any, intentem fer tot el possible per deixar-ho bé, no guanyant, sinó bé, amb bon sabor de boca, disfrutant i disputant les carreres, i bueno, la veritat és que ho hem aconseguit i molt satisfeta, no?, d'aquesta decisió.
Gairebé era més important de portes endins que no de portes enfora, sí. Ja no tant el guanyar, sinó el no acabar amb aquest regust.
Sí, perquè ja et dic, després de tants anys, doncs acabar malament, amb la sensació de, ostres... Bueno, vaig passar una mononucleosis i tots els que m'han passat doncs ja saben lo que és, no? De que vols, però realment el teu cos no et deixa, no? I bueno, és una sensació també molt, molt desagradable i bueno, no ho entén tothom, a l'equip no ho va entendre massa bé. I bueno, vaig optar per ser un any més, preparar-me el millor possible i bueno, que sortís el que sortís.
Què et ve al cap si et dic Xavi Ràfols?
Hombre, és el meu entrenador.
M'han xivat que et diuen, o que li dius torturador directament.
No, més que torturador és frenador, no? Perquè jo sóc molt... O sigui, sempre sóc molt agonies, em diuen agonies, no? I sempre tinc moltes ganes d'entrenar, de córrer, de... Jo, si fos per mi, correria cada setmana. I ell més o menys m'ha anat frenant, no? De dir, no corris tant, no entrenis tant... Per anar a Brasil volia entrenar molt, molt, molt i bueno, ell, de fet, l'últim tram d'aquesta temporada, no. Corres cada diumenge carreres de 5-6 hores, surt a passejar entre setmana, vés a esmorzar, vés a d'allò, o sigui que bueno, que he d'agrair-li moltíssim tots aquests anys de tortures, no? Que bueno, que han anat bé, molt bé.
Anem a escoltar-lo, va.
Hola, Sandra, sóc el Xavi. Em diu que et digui alguna cosa i em surt que estic molt orgullós de ser el teu torturador des de fa més de 15 anys. He perdut el compte de la quantitat de pòdiums i participacions que has fet als campionats d'Espanya i de Catalunya i les curses que has corregut de rally, de marató, de ciclocross, de ruta, que has participat a totes les voltes agudes i per haver-hi, des del Giro, el Tour de França, la Tita, en l'Andalusia, la volta a la Rioja, la Volcat, la teva volta a Menorca, que sempre t'agrada, els campionats del món, els campionats de rally, de marató, bueno, ja no sé, ja no recordo ni el teu palmarès perquè és que són molts anys, però si haig de dir alguna cosa és que si et recordem i et recordarem sempre és pel molt que t'agrada anar en bicicleta i que mai he aconseguit que quan t'he dit aquesta setmana toca descansar, hagis descansat de veritat, perquè sempre has trobat alguna cursa que t'han convidat perquè la gent et demana que hi vagis i tu no saps dir que no. I això és el teu millor tresor, que tothom t'estima. I això ningú no t'ho poden regalar. Adéu.
El vas destacar, de fet, a les xarxes socials. Era una de les persones que comentaves en la teva publicació de comiat. I clar, jo m'imagino que aquests dies és també una època de tirar la vista enrere, de pensar en tot això, no? De comentar tantes i tantes històries que haureu viscut amb companyes de fatigues, amb entrenadors, etc. És una època, això, un pèl nostàlgica, no? També.
Sí, bueno, és una època complicada, no per bueno... Més que res perquè voldries donar les gràcies a tanta gent i no et voldries deixar ningú, no? Que dius, ostres, si dono les gràcies a aquest, també li dono aquest. I dius, hosti, em deixaré algú i segur que la cagaré, no? Que li sabrà greu. Però, bueno, intentes això, donar les gràcies, porto ja molt temps donar gràcies. De fet, a les xarxes socials aquests últims dies ha sigut increïble perquè els missatges de gent que no m'esperava ha sigut brutal. O sigui, la veritat és que no m'ho esperava, això. I excompanys, companys que estan en actiu, gent que m'ha enviat missatges, la veritat és que, bueno, que molt satisfeta i bueno, veig que he deixat una miqueta d'empremta, no? I això, bueno, doncs et fa estar orgullós.
Una miqueta o bastant, o bastant també.
Bueno, una mica.
Estem parlant amb la Sandra Santanyes, acaba de retirar-se després de tants i tants anys donant-nos alegries en el món de la BTT. De fet, l'última prova va ser una victòria a la Brasil Ride, com comentàvem ara fa uns minuts aquí a Ràdio Sabadell, en directe a l'Hotel Suís. I a partir d'ara què? Que és la pregunta que sempre es fa quan un esportista es retira. Si hi ha la sensació de veure a partir d'ara què faig, què no faig, si canvia molt la meva vida, si no, clar, en el teu cas, com la feina i la teva principal passió era la mateixa, entenc que la bicicleta, per això deia abans que no l'aparques del tot, sinó que continuaràs anant en bici, estretament vinculada des de sempre, fins i tot a nivell familiar, amb el bici sprint, em deies que la idea és continuar en el món de la bicicleta, no?
Sí, bueno, també és una altra pregunta que te la fan eternament, no? I quan pleguis, què? Bueno, doncs ha arribat el dia, no? Ara he plegat. I bueno, t'has de reinventar una mica, no? I jo crec que, bueno, encara no està la cosa parlada del tot, però bueno, jo crec que acabarem a bici sprint, hi ha molts projectes nous, em fa molta il·lusió portar l'escola de ciclisme, que ja l'estic portant, portar l'equip de competició, perquè bueno, m'agrada sobretot transmetre els valors del ciclisme, no? Que jo crec que ara últimament s'estan perdent bastant amb tot això de les xarxes socials, de les que diem nosaltres les porno bikers, no? que bueno, és molt fàcil ficar fotos, ficar no sé què, però a l'hora d'entrenar, a l'hora de fer sacrificis de veritat, doncs és el valor aquest que falta i que m'agradaria transmetre a l'equip, no?
Un mirall, per tant, a la gent que puja ara, que comença.
Bueno, sí, bueno, aconsellar-los, més que res aconsellar-los, perquè bueno, portem molts anys dintre la competició i sabem, jo vull una mica conduir, jo encara crec amb la raça ciclista, no? De tota la vida i bueno, jo crec que bueno, que més o menys han de tenir una miqueta, no exemple, però saber com són les coses de sacrifici, com s'han aconseguit i que no tirin pel camí fàcil, que tirin pel camí del sacrifici que val més la pena, no?
El Marc Pijoan l'hem tingut en les últimes hores rebent notes d'àudio. N'hem rebut 4, de l'Anna Ramírez, de la Mercè Pacios, del Xavi Ràfols, i endevines qui és el quart?
Pues com no sigui el meu marit.
Doncs és el teu marit.
Hola, Sandra. Ara és la teva despedida del món de l'alta competició. Però saps que un ciclista de veritat mai es retira. Es veu d'una altra manera. En essència, ets ciclista. Hi ha moltes formes de seguir en aquest món des d'una altra perspectiva i ara començarem aquesta etapa. Han sigut uns anys boníssims i els pròxims segur que seran millors.
Doncs nova vida la que us espera a partir d'ara. Jo volia acabar amb aquesta pregunta, perquè al final, clar, són tants anys de seguir a la Sandra Santanyes aquí i allà que un té la sensació que la vida de la Sandra Santanyes és anar amb una maleta en la qual posa la bicicleta dins i ara cap amunt i ara cap avall i pallisses amb el cotxe per arribar a un campionat d'Espanya a Extremadura o a un europeu a Itàlia. I ara una té ganes de dir que baixi una miqueta l'activitat, de gaudir més, de les proves que siguin més properes, etc. O ja et va la marxa i ja estàs esperant en continuar, encara que sigui amb un altre rol ara, però continuar amb aquest ritme de vida?
Home, sí, la veritat és que sempre estàs amb les maletes amunt i avall. De fet, bueno, ja gairebé ni les desfaig, no? Faig la rentadora i torno a posar.
La de Brasil encara està així,
sí,
no?
Sí, encara està al menjador, sí. I la bici està ficada allà, o sigui que la intentarem desmuntar pel dijous, però no. I, bueno, la veritat és que ganes de disfrutar el ciclisme d'una altra manera, no? M'agradaria fer carreres amb el meu marit de parella mixta, que ja vam córrer a Brasil, de fet, amb ell, i bueno, doncs fer-ho però d'una altra manera, no? I disfrutant sobretot d'això, modo finisher, disfrutant del ciclisme de veritat, no? Perquè la part del ciclisme del darrere es viu d'una altra manera.
Doncs Sandra Santanyes, que la veritat és que volíem fer-te aquest petit homenatge amb aquestes sorpreses, amb aquestes notes de veu, ni que sigui per adonar-te també, en certa manera, que després de retirar-te amb aquesta idea que tenies tu de mira, jo no vull que em recordin pel que he guanyat, sinó pel que he transmès. Doncs jo crec que amb les notes d'àudio i amb el futur que t'espera ara per endavant, amb un altre rol, però també vinculat amb el món del ciclisme, queda més que demostrat que ha estat així, aquesta empremta que deixaves i que deies ara fa un moment que segurament doncs, les següents generacions doncs, potser l'agafen com a referent, com hauria de ser. Un autèntic plaer, casa teva, ja ho saps, Ràdio Sabadell, a partir d'ara, com dic, amb un paper diferent, però vaja, que t'anirem seguint igualment i sobretot felicitats pel tros de carrera i per les dècades que portes aquí donant pedalades.
Doncs moltes gràcies a vosaltres pel seguiment i bueno, per aquest homenatge, perquè la veritat és que no me l'esperava.
Doncs la Sandra Santanyes, guanyadora de la Brasil Ride en la seva última prova com a ciclista. Fem una aturada en el camí, a la tornada, com us comentàvem en començar, hem de parlar de qüestions segurament, malauradament, no tan positives com aquesta Brasil Ride, amb tot el que ha envoltat en el dia d'avui, durant tot el matí, la Federació Catalana de Futbol i aquest presumpte cas de corrupció.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil. T'ho durem a casa.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Futurs amb el periodista d'investigació John Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts i 3:15 de la tarda. Com us comentàvem abans, l'expresident de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, actual vicepresident de l'Espanyol, ha estat detingut aquest matí. La Guàrdia Civil està duent a terme una operació amb escorcolls, l'objectiu dels quals és esclarir la suposada inflació dels pressupostos en les obres de reforma de diferents seus de la Federació, a Barcelona, a Tarragona, a Vilafranca, però també aquí, a Sabadell, en aquest cas a Olímpia. De fet, segons apunten diferents mitjans, l'altre detingut en el marc d'aquesta operació a hores d'ara seria José Contreras, exdirectiu de la Federació i propietari d'una empresa que va gestionar les obres. Està sota sospita concretament la mutualitat dels futbolistes i el presumpte desviament de fons. L'operació, com dic, s'emmarca dins del cas Soule contra la Federació Espanyola, que va acabar amb la detenció, si recordeu, ara fa uns mesos, d'Àngel Maria Villar, de qui era el president de la Federació Espanyola de Futbol. Els escorcolls s'han engegat a primera hora del matí aquí a Sabadell. No han arribat. Tranquil·litat avui a Olímpia, un dia normal més, a la seu del Vallès Occidental Sabadell de la Federació Catalana. Evidentment, no poden dir el mateix a la seu central al carrer Sicília, on ha seguit tot aquest cas la nostra companya de la xarxa, la Mont Carvajal, i per tant anem a conèixer l'última hora i a veure si ens amplia una miqueta aquesta informació que comentàvem ara. Mont, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Així és, la Guàrdia Civil està fent escorcolls, però no les han fet a Sabadell, al carrer Olímpia, tampoc a Tarragona ni a Vilafranca, on hi ha aquestes altres seus de Barcelona i de la Federació que s'haurien fet amb sobrecost i amb incompatibilitat de, segons la llei. La Guàrdia, també dir-vos, segons he pogut saber la xarxa, que hi ha hagut un altre escorcoll aquí a Barcelona, a una seu, a un local que té la Federació Catalana, on hi guarden material divers. També han anat allà la Guàrdia Civil, però no se n'han dut res. Per tant, els escorcolls són a hores d'ara només a dos llocs, aquí a la carrer Sicília, a la seu de la Federació, i a Ronda Sant Pere, on hi ha la mutualitat de futbolistes. Aquí a la seu, la Guàrdia Civil ha confirmat a la Federació Catalana de Futbol que ha detingut l'expresident Andreu Subies a Madrid. També està detingut l'exdirectiu i empresari José Contreras, aquest a Barcelona, però no aquí, perquè, com us dèiem, ja no és directiu des de fa temps. A les oficines del segon pis, 6 agents de paisà demanen informació i documentació d'obres fetes a les seus i de campanyes institucionals fetes des del 2011. Són documents mercantils. Busquen si Subies i Contreras van desviar diners de la mutualitat de futbolistes cap a la federació i especialment cap a l'empresa de Contreras, que és la que va fer les reformes de les seus a la Federació de Tarragona, Barcelona i Sabadell i Vilafranca, com dèiem. Unes obres que són incompatibles en ser federatiu, segons la llei, i que a més haurien tingut un sobrecost. De moment els agents no s'han endut res, cap document, sinó que encara en demanen. Tots els treballadors de la federació treballen amb tota la normalitat que les circumstàncies els ho permeten i no se'ls ha requisat cap telèfon mòbil de ningú ni cap tampoc se'ls ha impedit l'accés als seus ordinadors. L'operació continua en marxa i alguns treballadors de la federació, els que són d'anar als despatxos de documentació o bé de presidència, doncs que estan aquí presents, han demanat dinar perquè la cosa sembla que va per llarg.
Clar, al final en coincidíem abans al directe a la xarxa, comentàvem una miqueta el que havia estat en aquell moment la jornada a nivell institucional, a nivell de comunicats. En aquell moment la Federació Espanyola havia emès una nota mostrant màxim respecte per les accions judicials en marxa, també recordant que en el seu dia ja es va personar com a acusació particular, en aquest cas Soule, que també se'l coneix com el cas Villar, i també ha demanat presumpció d'innocència abans d'actuar amb rigor i responsabilitat. Recordem que Joan Soteres, l'actual president de la Federació Sabadellenc i expresident del Centre d'Esport Sabadell, també era el vicepresident durant l'era Subies. De moment, Mon, la vida de Joan Soteres, llegíem per exemple els companys de Diari de Sabadell, continuarà com un dia més dins del que és, evidentment, un context difícil com el de la Federació Catalana, però els actes que tenia previst fer, per exemple, avui, els continuarà fent amb absoluta normalitat, i per part de la Federació, un comunicat que, a més, fa tot just uns minuts, però, vaja, molt més escuet, sense explicar massa cosa, més enllà del que comentaves ara, del fet de facilitar aquesta documentació per dur a terme la investigació policial amb total normalitat. No sé si des d'allà, des del carrer Sicília, teniu més input des de dins de la Federació Catalana.
Sí, mira, durant tot el matí ha baixat un company de la Federació de Premsa que ha baixat a dir-nos a tots els periodistes que estaven aquí pel plantat esperant alguna informació. Doncs ell ha dit que no hi hauria cap declaració oficial de ningú i li hem preguntat precisament ara fa una hora, que és la segona vegada que ell ha baixat, si la Guàrdia Civil havia requerit precisament la presència de l'actual president, el sabadellenc Joan Soteres, aquí per fer alguna petició, perquè obrís algun despatx o per fer-li algunes preguntes, i aquest company de la federació ha explicat que en absolut, que Joan Soteres no té res a veure amb totes aquestes investigacions, perquè això tot és del mandat anterior. Recordem que Andreu Subies va ser president des del 2011 i fins ara el 2018, i que això és d'abans, que la informació, la documentació mercantil que estan demanant, sobretot és d'obres fetes des del 2011, no ens ha volgut dir, per no espifiar, l'ha dit, no s'ha fixat molt, però que era antiga, era del mandat anterior, i que per tant ni que Soteres no hi té res a veure, que no, la seva presència no ha estat requerida, i que no hi pinta res a dir literalment no, aquí Soteres no ni se'l demana ni se'l demanarà. No ens han dit mai que Soteres hagués de venir, ni s'ha demanat cap informació de Soteres, sinó que es mira de l'anterior mandat.
Queda claríssim, per tant. Mont Carabajal, companya de la xarxa, un autèntic plaer, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies, fins ara, adeu.
Queda claríssima, per tant, la desvinculació de Joan Soteres, del sabadellenc, del president actual de la Federació Catalana, amb tot el que està succeint avui. El cas també afecta, això sí, indirectament a Sabadell, perquè els escorcolls, com dèiem, s'han dut a terme al carrer Sicília, a la seu central de la Federació Catalana, a Olímpia, a la delegació del Vallès Occidental a Sabadell. Hi ha hagut tranquil·litat. Això sí, com dèiem abans, s'investiguen els pressupostos per finançar les obres d'Olímpia, a més de les de Barcelona, Vilafranca i Tarragona. Recordem que tot ve de fa una dècada, del maig del 2008, quan el mateix Ángel María Villar va visitar Sabadell, va signar el conveni amb l'Ajuntament, aleshores amb Manuel Bustos com a alcalde i amb la Federació Catalana presidida en aquell moment per Jordi Roche. En el seu dia, si recordeu, en clau local també va generar polèmica política aquí a la ciutat per l'eliminació de les pistes poliesportives que hi havia a Olímpia per crear un nou camp de futbol 11 i un de futbol 7. Recordem que aquelles instal·lacions acullen l'escola de formació d'àrbitres de la Federació Catalana i que també són la seu dels entrenaments de les diferents seleccions formatives catalanes. L'avui detingut Andreu Subies, ja com a president de la Catalana, va visitar uns anys més tard aquestes instal·lacions, concretament el 2012, aprofitant l'amistós de la selecció catalana amateur que va jugar aquí a la Nova Creu Alta contra Irlanda per comprovar l'estat d'aquelles obres, una remodelació que finalment va acabar al febrer del 2016. Des d'aleshores, la ciutat esportiva compta amb dos camps de gespa artificial de futbol 11, un que acaba d'estrenar tot just fa unes setmanes una nova superfície i un tercer de futbol 7. El que s'investiga, com comentava ara mateix Lamont Carvajal, és el presumpte desviament de fons per part de la mutualitat dels futbolistes de la Federació Catalana de Futbol cap a diferents empreses que s'haurien encarregat de fer totes aquestes obres, entre les quals, com dèiem, la de la ciutat esportiva Sabadell Olímpia. I ara sí, canviem radicalment de tema. Parlem del Centre d'Esport Sabadell en el dia de descans de la plantilla arlequinada, allargant les bones sensacions de l'últim mes. Com us dèiem ahir, 10 punts de 12 possibles al mes d'octubre. Escoltàvem ahir a dos dels jugadors més destacats a Cornellà, el porter Roberto i el punter Arturo, i avui volem centrar-nos en el famós fons d'armari que enguany té el Centre d'Esports. Des del primer dia va destacar Toni Celigrat, l'entrenador, la profunditat de banqueta que tenia l'equip, com era d'àmplia aquesta plantilla, i a mesura que avança les jornades, el valencià està demostrant-ho. Només dos jugadors no han debutat encara, el porter Román Carrillo i el veneçolà Williams Velázquez. No ha repetit cap 11 en el que portem de temporada, i a Cornellà ja vam veure com poden actuar de revulsius, com poden revolucionar el partit, gent que surt des de la banqueta, com pot ser el cas de Pol Ballesteros o d'Edgar Hernández, encara que podríem tirar, això sí, la vista enrere i fixar-nos en d'altres casos més flagrants encara, com és el d'Antonio Domínguez contra l'Espanyol B, en la incidència que jugadors que surten des de la banqueta estan tenint aquesta temporada al Centre d'Esports. Al fons d'armari, per tant, beneït problema per Celigrat haver de triar entre tantes peces aquesta temporada. L'entrenador arlequinat ha exemplificat aquesta setmana la profunditat de la plantilla amb un cas concret, el de Pol Ballesteros, que va tenir el seu moment de protagonisme, podríem dir, amb el gol a Somalferit, que va ser titular després, que ara portava unes quantes jornades sense actuar i que Cornellà va tenir uns minuts, i diu Celigrat que els va aprofitar.
Cada setmana l'equip te permet això, te permet poder fer algun canvi a l'11, després fer canvis, després segons el que vegis que necessita el partit, perquè Pol ara portava uns partits que no havia participat, no? I ja veus quan surt com ho fa, però ho fa perquè entrena així de bé. I bueno, és una particularitat de l'equip que crec que per naltres és una de les nostres virtuts aquest any.
El de Pol Ballesteros serà el primer nom del dia en clau Sabadell, no l'únic, però això sí, portava unes quantes jornades sense tenir protagonisme, sense tenir incidència, i per tant, malgrat tot, avui escoltem a Pol Ballesteros, el de Vilassar, entenent que no tingués aquest protagonisme durant les últimes jornades, sobretot perquè diu és jove i li toca tenir paciència.
Jo agraït que el míster em doni aquests minuts, que per mi és important. Sí que portar un mes sense entrar. I bueno, però ja et dic que és important ser fort mentalment perquè costa, però jo soc jove i tinc a entendre que hi ha gent amb molta qualitat, que és normal que jugui, i a sobre estan molt bé. I bueno, ja et dic, jo treballo en dur els entrenos per aprofitar els moments que em doni el míster, i jo crec que hem tret un bon punt d'aquí i content pel partit que he fet.
Pol Ballesteros no només ha parlat de la seva situació, que la deixa en mans del míster, diu, pensant ja en la cita de diumenge a les 5 contra l'Atlético Levante, també ha analitzat la situació en clau col·lectiva. L'atacant remarca sobretot la capacitat, fins i tot camaleònica, que té aquest centre d'esports per adaptar-se al terreny de joc que toqui, ja sigui natural i ample com la Nova Creu Alta o sintètic i estret com el nou municipal de Cornellà.
Per això entrenem a Olímpia també, que és un camp que s'adequa als camps on anem a jugar després, però bueno, aquest equip és molt complet, ja et dic. Pots jugar a l'estadi com jugar la setmana passada, que fa un partit increïble, et pots jugar aquí i et compleix. Pots, ja hem vist com fa avui, hem guanyat el Camp de l'Ebre, hem guanyat camps superdifícils, l'equip té un bon punt. Ja et dic, l'equip molt complet i podem, jo crec que podem fer-ho bé en qualsevol camp.
Finalment, pensant ja en el pròxim compromís, Pol Ballesteros ha posat com a exemple la cita d'ara fa 10 dies aproximadament contra el Teruel per adonar-se del que han de fer també contra l'Atlético Levante aquesta setmana. L'extrem dretà espera calcar el guió proposat contra els aragonesos per repetir així victòria, la que seria la tercera consecutiva de locals.
Ve un equip complicat com tots, un filial que jugarà bé la pilota, però ja vam veure la setmana passada un Teruel, que també és mig un filial, i el que vam fer, vam realitzar un partit, ja et dic, supercomplet, i esperem fer el mateix amb l'ànim de la nostra afició, que avui ha estat increïble, omplint la grada del municipal aquest.
Una de les notes positives a Cornellà va ser la d'Edgar Hernández. No va participar de forma directa en el gol, però cada cop se'l veu més a to, amb sensació de perill. I això és una bona notícia pel Centre d'Esports Sabadell, ara que Arturo també està començant a veure porteria amb assiduïtat. El Pau Vituri ens ha preparat un informe amb dades i també amb la veu del protagonista per resumir aquesta primera part de la segona etapa del davanter gabanenc a la nova Creu Alta. Pau Vituri parlant d'Edgar Hernández. La tornada d'Edgar Hernández al Sabadell va ser un dels grans moviments de l'estiu a la nova Creu Alta. L'ex del Reus venia amb el caché de segona divisió, tot i marcar només 2 gols de penal en les 2 últimes temporades, i amb el bagatge dels 35 en els seus 3 darrers anys a segona B. D'entrada, això comprometia la titularitat d'Arturo Rodríguez. Tant l'un com l'altre començaven a la mateixa casella de sortida, arrossegant un partit de sanció de la temporada passada. A partir d'aquí, el de Cartagena sempre ha estat l'escollit de Toni Saligrat i, de moment, li està retornant la confiança al tècnic arlequinat amb 3 gols. Això deixa poc marge a les novetats, més tenint en compte que el gabanenc arrossegava molèsties físiques de la pretemporada. Arturo i Edgar poden cohabitar, sí, però només van compartir titularitat en la derrota per 0-1 contra el Barça B. Com a contrapunt, la decisió de Saligrat de deixar-lo fora de la convocatòria el dia de la remuntada contra l'Espanyol B. A partir d'aquí, Edgar no ha disputat més que 50 minuts, però ha deixat detalls que fan pensar en una major incidència en els plans immediats de Saligrat. Ell també veu aquesta progressió en primera persona.
De mica en mica ja estic agafant millors sensacions, al final també tens d'un any que jugues menys i ara ja estàs agafant més minuts i bones sensacions i després l'equip també ara ja també amb les victòries, doncs també tot això ajuda. I res, content de portar aquest carrer de sorra a l'equip i bueno, de seguir endavant.
En total, l'Edgar acumula 226 minuts repartits en 8 partits, una mitjana de 28 per enfrontament, i ha participat sempre que ha anat convocat. De moment, el gol se li resisteix, més enllà dels 2 que va marcar a la pretemporada contra el Sant Ildefons i el Vilanova. A Son Malferit només portava 4 minuts sobre el terreny de joc quan va provocar l'expulsió de Villapalos i va fallar, també, al posterior penal. Amb 4 minuts també en va tenir prou a l'Almozara per generar la jugada de perill que va acabar amb l'1-2 de Gato. Marcar s'ha convertit en una qüestió de temps.
Treballo dia a dia per tindre aquest millor nivell que s'espera de mi aquí a Sabadell i al final tots estem per sumar i cada dia ja et dic que em trobo molt millor a nivell físic, a nivell de joc i bueno, aquestes bones sensacions espero que la setmana que ve també ja estigui més a proper també de part de fer aquest treball, de fer aquest joc una mica més de nou, de tindre ja aquesta oportunitat per fer aquest golet i també agafar encara més confiança.
La següent oportunitat per Edgar Hernández serà aquest diumenge contra l'Atlético Levante. Les expectatives dipositades en ell són altes i els seus gols, tard o d'hora, seran necessaris si el Sabadell vol aspirar a una de les 4 posicions de play-off d'ascens. Edgar Hernández, de moment molt menys participatiu del que esperàvem d'ell a la pretemporada, amb el resum que ens preparava el Pau Vituri, amb la seva veu nasal avui el tenim constipadet, el Pau, sense la regularitat, ja ho direm bé, d'Edgar, que segur que ell també esperava, però que creixent mica en mica en les últimes jornades, faltarà veure'l estrenant-se també en faceta golejadora. Amb el gabanenc tanquem la informació arlequinada, igual que hem fet amb Pol Ballesteros, no només centrats en el seu cas individual, també en la situació actual de l'equip, 8è un punt per sota del pròxim rival, del filial Granota de l'Atlético Levante, i a només dos de la zona a playoff. Per això, Edgar considera clau allargar ara la dinàmica positiva del mes d'octubre per assaltar definitivament la part alta de la taula i veure'ns tots plegats segurament molt més còmodes amb l'equip instal·lat a la part alta de la classificació.
Al final, si volem estar dalt, hem de treure els màxims punts possibles i arribar, diguéssim, al Nadal el més amunt possible també ajuda molt. Però bueno, que ja sabem que és una temporada molt llarga, que encara queden moltíssims partits per davant i hem d'anar pas a pas, mirant el partit següent contra l'Atlético Levante, treure aquests tres punts i després ja pensarem al següent.
Avui, com dèiem, han començat, dia de descans per la plantilla arlequinada, demà tornada a la feina, la cita, com és habitual, diumenge a les 5 de la tarda a la Nova Creu Alta i contra l'Atlético Levante, que mai ha marxat de 8 d'aquí de Sabadell. O ha empatat o ha guanyat, però mai ha perdut aquí. Així que amb el repte de sumar 3 punts més que permetin seguir escalant posicions i situar-nos entre els primers de la taula. Us ho explicarem des de 4:45, el Sabadell en joc. Demà, després de l'entrenament, serà Josu Azcoidi qui compareixerà davant dels mitjans i, com us dèiem ahir, a l'espera encara de confirmar l'horari del València-Mestalla. El pròxim desplaçament, d'aquí a 10 dies mal comptats, amb dos escenaris possibles, el més probable el de dissabte a la tarda.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
37 dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil. T'ho durem a casa.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts i les 3, encara ens queda parlar de futbol sala, d'handbol i també de bàsquet, perquè el bàsquet Pi encadena dues derrotes seguides a la Copa de Catalunya, l'última a casa, per 59-66 contra un Alpicat que era rival directe. Els de Jaume Prat tenen ara un balanç de 2 triomfs i de 3 derrotes i són desens a l'espera de visitar aquesta setmana la pista del bàsquet Molins, el cué de la categoria i únic del grup que encara no ha guanyat. Davant dels lleidatans, en l'últim partit els Escolapis van entrar amb bon peu al partit, però això sí, es van anar diluint sense acabar d'adaptar-se a la intensitat del rival. Tot i aquesta mala ratxa, l'aler Damià Páez creu que no és preocupant al moment actual.
No és preocupant pel fet que et dic que això acaba de començar. Si ens preocupéssim en aquests inicis de temporada, sí que seria molt preocupant pel nostre club. Nosaltres hem d'estar tranquils, hem de seguir fent el nostre joc i seguir intentant millorar partit a partit, que tampoc estem tan lluny, sempre ho tenim bastant a prop i jo crec que és la línia que hem de seguir.
Diumenge, a un quart de vuit, la Pia visitarà la pista del Fanalet Vermell, un Molins que arriba molt tocat al partit i que Paez vol deixar tal com arriba aquest enfrontament, és a dir, sense haver estrenat encara el comptador de victòries en aquesta Copa Catalunya masculina de bàsquet.
Això és evident, sí, el que tu dius és veritat, 0-5, tot i així, pensa que nosaltres portem 2 victòries i 3 derrotes, tampoc estem tan lluny d'això que estan ells, tot i així, evidentment, pels nostres interessos, jo crec que és un bon moment per encara enfonsar-los més en la classificació i evitar aquesta última posició que tothom vol evitar, evidentment.
Les valoracions del Damià Paez, autor de 9 punts en la derrota del bàsquet Pia en l'últim enfrontament davant de l'Alpicat. No deixem això sí al món de la cistella, perquè amb 2 victòries i 1 derrota, el Global Bàsquet avança a la primera volta de la Lliga Catalana de Bàsquet en cadira de rodes. Els sabadellencs es van imposar ara fa 10 dies al Mifas Girona en el primer partit de la competició i aquest cap de setmana tenien 2 cites i cara i creu, la cara a la victòria dissabte contra el Barça, molt còmoda, 60-24, la creu, la derrota ajustada 56-52 contra el Costa Daurada a Terres Tarragonines. Tots els detalls amb el nostre company Marc Pijuan. Marc, bona tarda.
Bona tarda, Adri. Sensacions contraposades les d'aquesta segona jornada de la Lliga Catalana per al Global Bàsquet. Si bé l'equip es va mostrar molt sòlid en el primer partit contra els Blaugrana, el cert és que contra el Costa Daurada les coses no van sortir del tot bé. Tot i això, Òscar Trigo, entrenador del Global, resta importància a aquesta derrota contra el conjunt tarragoní.
I en aquest partit sabíem que era que anàvem al seu feu, anàvem a Reus i sabíem que és un camp difícil. I, bueno, l'objectiu era ser molt competitius, intentar portar-nos els punts cap aquí i, si no, gestionar l'avantatge per bàsquet a vegades, no? Perquè sabem que a la segona volta nosaltres estarem molt rodats a nivell competitiu perquè estarem una lliga superior a la que està Reus i tindrem més partits.
L'equip aparca ara aquesta competició, que no torna fins al mes d'abril, i se centra ja a l'inici de Lliga. Serà el pròxim 10 de novembre contra el Joventut de Badalona. Trigo creu que a l'equip encara li falta una mica de rodatge per arribar a les millors condicions a aquest inici de campionat.
Jo crec que encara ens falta un punt, no? Un punt per arribar. Jo crec que en aquesta setmana, que ens queda, també fem una descàrrega per arribar bé al Joventut, que crec que donarà un petit pas endavant i serem competitius en aquest primer partit, que a més serem 2 equips que estarem lluitant a la zona mitja baixa de la classificació, no? Amb la qual cosa ens interessa sobretot en aquest primer partit estar per sobre i poder treure els punts del camp de la Penya, no? Que sempre també és un camp difícil i important de sumar.
La pretemporada, doncs, que ja s'ha acabat i el conjunt sabadellenc que té... La pretemporada, doncs, que ja s'ha acabat i el conjunt sabadellenc que té posada la mirada en una nova campanya a la Lliga Nacional.
I parlem ara de la segona B de futbol sala, perquè els 2 equips sabadellencs de la categoria porten dinàmiques bastant contraposades. Qui està millor ara mateix és l'Escola Pia, que dissabte va sumar la seva 4a victòria consecutiva. Els de Borja Burgos van superar el Barceloneta al pavelló del carrer Garcilaso per 4-1. Un marcador un pèl enganyós, ja que al minut 33 el resultat encara era de 1-1, d'empat, per tant. Però, com diu el jugador escolapi Carles Comadran, era un partit de tenir paciència. Després d'un inici dubitatiu, amb 2 derrotes en 3 partits, la Pia ja s'ha enfilat a la 4a posició del grup de segona B, i això ha fet, segons Comadran, que la plantilla estigui encara més motivada.
El fet de no començar gaire bé, al final, bueno, vas mirant la classificació, sí que al principi és menys significativa, però cada cop que et vas veient més a dalt, doncs la veritat que entrenes amb més ganes, estàs més motivat i bueno, és l'objectiu més a prop i ajuda moltíssim.
El Barceloneta era l'antepenúltim, ara la Pia visitarà diumenge a les 12 la pista del Segorbe, que és justament qui estava per sota la classificació, el penúltim classificat actualment. D'altra banda, el Natació Sabadell no troba la regularitat en aquest inici de temporada. Aquest cop, els de Diego Blanco van encaixar un contundent 9-6 en la seva visita al Canet. Massa gols en contra, un total de 35, que fan que el club sigui la segona pitjor defensa de la Lliga. S'ha de dir també, en favor seu, que són el segon millor atac de tota la segona B. L'estrella de l'equip, Dani Salgado, creu que hi han de posar remei com abans millor.
No podemos permitirnos que nos metan tantos goles, pues nosotros somos un equipo que hace goles y entonces tenemos que estar cada partido con que nos metan dos o tres goles como mucho para que ya así tener opciones para ganar, ¿no? Creo que este partido sí que tengo que decir que cometimos bastantes errores, fue un partido raro, pero la verdad que es que ellos todas las ocasiones que llegaron la materializaron en gol.
Quatre derrotes en cinc partits que han encès els primers llums d'alarma al conjunt nedador després de configurar un projecte per estar a la part alta. Salgado, això sí, no perd l'esperança i creu que el club acabarà a les primeres posicions. Dèiem, els 35 gols en contra de la Natació Sabadell. Doncs bé, aquest dissabte reben el futsal Lo Caragol de Lleida, que n'ha rebut dos més, 37, un partit pel qual serà baixa Dani Castro, l'ex de la Pia, i que, per cert, no jugarà aquí a Sabadell, sinó a Badia del Vallès. I ho remataremamb la tercera divisió masculina, on hi tenim el grup de Raon Estudi Barcelona cada cop més a prop de les posicions capdavanteres. El conjunt arraonista va superar 3-2 al Cué, al Montsant, i és quart amb 4 derrotes, amb 4 victòries, volíem dir, un empat i una única derrota contra el líder, precisament, d'aquesta tercera divisió. El tècnic Isma Quirós valora el moment de forma dels seus jugadors i creu que el resultat podria haver estat encara més ampli.
Vam competir molt bé, vam jugar bastant amb un joc bastant maco, i el que porto demanant de fa temps, que ja portem 3 o 4 jornades, que més o menys s'assembla una mica al que volem i necessitem, i vam tindre moltes ocasions. Podíem haver marcat, jo crec que ens podíem haver distanciat més en el marcador.
El grup de Raona visitarà dissabte la pista del Sant Joan de Vilassar, un altre dels equips instal·lats en aquesta part baixa de tercera divisió. No deixem encara el futbol sala perquè el Femisport, amics del Pou Nou Escorial femení, ja suma 3 derrotes consecutives en l'inici de la Lliga, l'última 1-6 davant l'Alcorcón al Pavelló del Nord. L'equip afincat des d'enguany a Sabadell és tercer per la cua, tot i no haver puntuat encara. El tècnic quatribarrat Paco Arjona té molt clara que aquesta és la línia a seguir.
La línia a seguir és la que portem. Continuar treballant. Jo tinc clar el que vull com a entrenador per a aquest equip. I sobretot a la categoria que estem a primera, hem de tenir recursos tant a mitja pista com tancades, com anar a pressionar. Amb el temps que portem i amb les condicions que tenim, intentem fer-ho el millor possible, aprofitar al màxim les sessions d'entrenament.
El Femisport visitarà dissabte a les 4 de la tarda al pavelló de Los Remedios per enfrontar-se a l'Ourense. I un grau per sota, la segona divisió, el futbol sala Sabadell femení, Clínica Dental Navarro, ha assolit la primera victòria de tota la temporada. Ha arribat davant l'Hispànic de Torrent, a qui l'equip arlequinat es va imposar per 4-0. Marc Muñoz, tècnic del Sabadell femení, creu que el triomf aportarà tranquil·litat al seu equip.
Sí, perquè són en un calendari molt dur i aquest era uns partits que era molt complicat treure alguna cosa positiva, però sí que el sumar aquesta victòria i allunyar-te una mica de la part baixa, doncs sí que dona una mica més de tranquil·litat i no sortir, bueno, i estar no sortir tan nerviós als partits.
Una victòria clau, veient el calendari que tindran ara per endavant, ja que els 3 pròxims rivals seran de la part alta, començant per la visita a Terres Aragoneses per enfrontar-se a l'Avenida Alagón. El futbol sala Sabadell femení és desè ara mateix, amb 5 punts en 5 jornades. I el femení de l'Oar Gràcia no va poder enllaçar la segona victòria consecutiva a la divisió d'honor plata d'handbol estatal. L'equip verd i blanc va caure al pavelló del carrer Bocaccio contra l'handbol Mataró 26-29. A la segona meitat, el Mataró va posar una marxa més amb avantatges constants de 4 o 5 gols. Al final, com diem, aquests 3 de diferència i 6a derrota de la temporada de les gracienques. Tot i aquests números, Font es mostra optimista amb el futur de l'equip.
Que cada partit estem anant a més. I, sobretot en quant a plantejament de joc col·lectiu, ofensiu i defensiu, i ho estem fent millor. I inclús aquest partit, pues, vist el partit en calma 3, no crec que col·lectivament ni molt menys fossin inferiors al Mataró. Passes que ens segueixen penalitzant aquests moments de dubtes, aquests exercicis d'errors indeterminats passes del partit.
Aquest dissabte, a partir de les 8, nou partit a casa de les verdiblanques, serà contra un rival directe, l'Agustinos d'Alacant, que ara mateix suma només un punt més que les gracienques a plata. I encara a casa nostra, acabem amb el Creu Alta Sabadell Handbol, que ha sumat la seva tercera victòria consecutiva a la Lliga Catalana. Els creualtencs van guanyar 38-32 a l'Handbol Cooperativa Sant Boi, en un partit que van dominar de principi a fi. Això sí, el Sergi Cifré, el tècnic local, ha admès que els bons números ofensius no han d'amagar que l'equip encara ha de millorar en defensa. La victòria deixa el sabadellenc 5è a la Lliga, a només 2 punts del primer classificat, el Banyoles, i empatat amb el tercer, l'Embol Cardedeu. Precisament els del Vallès Oriental són el pròxim rival, un conjunt acabat d'ascendir, jove i que està sorprenent aquests primers compromisos. Aquest Embol Cardedeu, Creu Alta Sabadell Embol, es jugarà dissabte a les 7 de la tarda. Amb aquest apunt del Creu Alta Sabadell Handbol posem el punt i final al programa d'avui, dimarts 30 d'octubre del 2018. Demà més, com sempre, d'aquí a 23 hores puntuals a la cita, a les 2 en punt, amb l'Hotel Suís i amb tot l'esport de la ciutat. Una abraçada des del control de so del Toni González. Us deixem amb el Jaume i amb el Luigi, amb el Generació BSO. Per més informació, com sempre, radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.